Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs. Ja tornem a ser aquí després de les festes de Nadal. Hem descansat uns dies per Nadal, la nit de Nadal, Nadal i Sant Esteve. Hem menjat de tot i més i ara ja ens començarem a posar en forma perquè torna a la Lliga i ho farà en un mes de gener d'autèntic vertigen futbolístic. I ens encanta. Ens encanta. Avui, dimarts 27 de desembre, començarem a escalfar motors pel retorn de la competició, que serà, recordo, pel que fa als catalans, d'aquí a dos dies, amb aquest Girona-Rayo Vallecano. Sí, sí, dijous, aquest dijous, avui és dimarts, doncs d'aquí a 48 hores, a les 5 de la tarda a Montilivi, en directe a RAC1, primer partit de Lliga des que es va aturar la competició pel Mundial de Qatar. I dissabte, el plat fort d'aquesta última jornada de l'any, el derbi Barça-Espanyol.
Falten 4 dies.
Només 4 dies pel derbi i avui en parlarem amb un dels capitans del Barça. D'aquí a uns minuts, Sergi Roberto, el Tu Diràs. Amb la marxa de Piqué, s'ha convertit ja en el segon capità de la plantilla, per darrere només de Sergio Busquets, i després de superar un calvari de lesions i de molèsties, arriba al 2023 amb il·lusions renovades i en plena forma. Feia molt temps que no parlava i avui ho ha fet clar i català als micròfons de RAC1. És una conversa relaxada, reposada, tranquil·la i reflexiva del jugador de Reus. Una xerrada en la qual ha fet referència al seu futur, recordem que acaba contracte al juny, a com s'ha sentit aquests últims anys en què les lesions l'han martiritzat, a les crítiques que ha rebut per les retallades salarials i també ha fet referència a les ganes immenses que té de tornar-se a sentir futbolista i de seguir jugant al Barça, que és el club de la seva vida. De veritat que val molt la pena, com a mínim, sentir amb deteniment el que explica Sergi Roberto, un jugador format a la Masia, que s'estima el club, que ha fet un esforç econòmic important per adaptar-se a la realitat actual de l'entitat i que té moltes ganes de renovar per seguir gaudint del futbol al Camp Nou i guanyar títols amb el club del seu cor. De seguida, el Tu Diràs.
Sergi Roberto, el noi del Conte! Sergi Roberto, el noi del planter! Sergi Roberto, el noi del planter!
De seguida el tira Sergi Roberto, el noi del planter. Aquesta transmissió magnífica del Pou amb aquell 6-1 contra el Paris Saint-Germain. Quines nits aquelles del Camp Nou. Abans d'escoltar l'entrevista, quatre coses de l'actualitat esportiva que venim de tres dies de moltíssima desconnexió. Hola, Damià López.
Què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. Ha anat bé el Nadal?
Sí, fantàsticament bé. Fantàsticament bé. Sí, 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 ara ja mirem cap any nou.
Clar que sí. Que no ha estat res, això, no? Encara queda l'any nou i els Reis. A veure, què ha fet el Barça avui, a quatre dies del derbi?
Sí, a quatre dies del derbi, Xavi no té baixes per lesió, tot l'equip a disposició, excepte Koundé, que ha de tornar durant les pròximes hores. El tècnic ha pogut comptar amb tots els seus futbolistes en l'entrenament d'aquest matí. Araujo ja ha recuperat, s'espera que rebi oficialment l'alta mèdica, només una absència, la ja coneguda de Robert Lewandowski per sanció. D'altra banda, Mateu Laoz serà l'àrbitre del Barça-Espanyol de dissabte. Mateu ve de xiular el Mundial. El seu últim partit va ser l'Argentina-Països Baixos, de quarts de final, carregat de nervis, polèmica i tensió. El Bar, per cert, hi serà Jaime Latre. Mateu Laoz ha xiulat fins ara tres derbis entre Barça i Espanyol, sempre en victòria blaugrana. I avui hem sabut que el partit de Copa del dia 4 contra l'Intercity es jugarà finalment al camp de l'Hèrcules, al José Rico Pérez Alacant.
Home, un clàssic, el José Rico Pérez.
Sí.
Ara estava pensant, clar, De Jong i Memphis es retrobaran amb Mateu Laoz. De fet, l'últim partit de De Jong i Memphis és amb Mateu Laoz al camp, no? I el primer amb el Barça serà amb Mateu Laoz al camp.
Però clar, després escoltarem com Messi el criticava i no estava gens conforme amb l'arbitratge de Mateu. Tampoc ho estaven els neerlandesos. Té aquesta habilitat, Mateu Laoz, sí, que no deixa content absolutament a ningú.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Veiem com li va dissabte.
Ara ho ampliem amb Toni Padilla avui, Dani Solsona. Començarem a escalfar el derbi amb el nostre perico de capçalera, com Dani Solsona, i també tindrem l'anàlisi i la visió, sempre interessant, d'Àlex Dalmas avui a la tertúlia. A l'Espanyol, precisament, avui la notícia és un fitxatge. Ja és oficial que César Montes és nou jugador blanquiblau. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí, el club ha fet oficial fa només una estona el traspàs del mexicà que arriba del Monterrey i que serà blanquiblau fins al juny de 2028, és a dir, pel que queda d'aquesta temporada i 5 més. Diego Martínez reclamava fitxatges, doncs ara ja sigui del primer. Té 25 anys, ocupa la posició de central i ve de jugar-ho tot amb la selecció mexicana en aquest Mundial de Qatar. Portarà el dorsal 29 i serà presentat dijous a l'RCD Stadium, tot i que encara no podrà jugar al derbi del 31 perquè el mercat no s'obre fins l'1 de gener.
Del futbol internacional hem de començar a canviar el xip, deixar enrere el Mundial, començar a mirar cap a la competició de clubs. De fet, ahir ja en vam tenir un gran tastet, en el dia de Sant Esteve, el tradicional Boxing Day a Anglaterra, a la Premier. I avui encara s'estan jugant alguns partits d'aquesta jornada del Boxing Day, entre els quals el del rival del Barça a l'Europa League, el Manchester United. Hola, Miquel Agut.
Bona nit, Àlex Pariser.
Bona nit. Com va aquest partit al Trafford?
Un bon United està guanyant el Nottingham Forest per 2-0, gols de Rashford i de Martial en 4 minuts de la primera part. Està sent clar dominador l'equip de Ten Hag, que ara es permet el luxe de fer entrar Maguire i Fred al terreny de joc, dos mundialistes, l'un amb Anglaterra, l'altre amb el Brasil. Avui té unes quantes baixes al United, entre jugadors amb alguna molèstia, els que han tornat del Mundial més tard, que van reincorporant-se a poc a poc. 2-0, queda poc més d'un quart d'hora pel final del partit, més el temps afegit, i si no passa res d'estrany, perquè el resultat podria ser molt superior a aquest 2-0, el United aconseguirà la victòria i es col·locarà cinquè a un punt de la Lliga de Campions. Abans s'ha jugat un altre partit, el del Chelsea contra el Bournemouth, 2-0 per l'equip londinenc, que no ha estat tan a prop de la Champions, n'és a 6 punts ara mateix, i demà tancarà aquesta jornada de Boxing Day, que va començar ahir, continua avui i a la qual li queda un partit, el Leeds Manchester City, que és el partit que, tot i no ser Boxing Day, Sant Esteve, tancarà la jornada que té aquest nom de Sant Esteve.
A veure què diu Pep Guardiola, no? Després intentarem escoltar el tècnic català del Manchester City en aquesta primera jornada ja, després de la... Segona jornada, no és? Després del Mundial, a la Premier?
Aquesta és la primera jornada.
La primera, eh? Ha tornat ara,
La primera, sí, pel Boxing Day. I, de fet, el City, després ho repassarem, però és tercer a 8 punts de l'Arsenal, que ahir va guanyar el segon. Això no passava des de fa 19 anys que estigués entre un dels dos primers llocs. És el Newcastle, que ara mateix té un punt més que el Manchester City.
Queda un mes i mig per aquesta eliminatòria d'Europa League. Vull dir que el gener serà frenètic amb la Copa, amb la Supercopa d'Espanya, l'Aràbia Saudita, pel Barça, amb moltes jornades de Lliga. Però és que d'aquí a no res ja tindrem aquest Barça-Manchester United dels setzens de final de l'Europa League, o de la prèvia de vuitens de l'Europa League. El dia 13 de febrer ja tindrem aquesta anada al Camp Nou i el 23 de febrer tindrem la tornada a Old Trafford, perquè el Barça, recordem, jugar l'anada a casa per haver caigut rebotat de la Lliga de Campions. Més tard passem i fem un resum de com ha acabat aquest partit del United. Miquel.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Mentrestant, seguim pendents de l'estat de salut de Pelé. O rei, continua ingressat a un hospital de São Paulo amb pronòstic greu pel càncer de còlon, que també l'està afectant els ronyons o els pulmons. La seva situació és tan crítica ara mateix que el seu equip de tota la vida, el Santos brasiler, ja li està preparant el funeral, fins i tot. Han muntat una gran carpa al centre del seu estadi i s'han començat a difondre imatges d'un taüt daurat amb fotografies del mateix Pelé. Avui connectarem en directe amb el nostre corresponsal al Brasil, el Pau Ramírez, per buscar l'última hora de l'estat de salut d'un dels millors futbolistes de la història, com és Pelé. Ara també tenim bàsquet en directe, bàsquet de Lliga CB, i també hi ha hagut jornada a la Lliga Femenina. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Han jugat els tres equips catalans de la Lliga Femenina.
Sí, el Cadí la seva ha perdut a Vitòria contra l'Araski, 67-62 a la pròrroga. L'Uni Girona ha guanyat el Benvibre a casa 81-64 i el Barça Sant Feluenc ha perdut el Cantarilla a Múrcia a la pista del Jairis per 82-71.
Dues derrotes, només una victòria catalana, la de l'Uni Girona, i com dèiem, a la Lliga Masculina, a l'ACB, està jugant ara mateix el Real Madrid.
Doncs sí, partit igualadíssim a Bilbao, 2-18 pel final, guanya de 2 al Madrid, 77-79, pilota ara mateix pel Bilbao de Jaume Pons Arnau. Podem tenir un final ajustadíssim. També tenim en joc a aquesta hora un Gran Canària-València que va empatat a 62, en joc al tercer quart, i ja s'ha acabat el Breogán 77, Baskonia 86, desena victòria del Baskonia, que atrapa provisionalment el Real Madrid. Si el Madrid acaba guanyant a Bilbao, El Madrid continuarà líder en solitari amb una victòria més. Ara 1,50 pel final, guanya de 4 al Madrid, de 5 perquè hi ha hagut triple, 77 Bilbao, 82 Madrid.
Sembla que s'escapa el conjunt blanc en aquest tram final de partit. Demà juga el Barça en aquesta jornada de la Lliga CB que es repartirà en els pròxims dies. El Barça que rep el Saragossa al Palau. Més tard escoltarem Saruna Jasikevicius, el tècnic blaugrana que avui ha aconseguit una entrevista a Barça TV i ha fet una mica de resum de l'any i del que espera també de cara al 2023. I de les seccions del Barça, avui també s'ha fet oficial la renovació d'Adolfo per l'equip de futbol sala. És una informació que ja va avançar el Roger Saperes ara fa uns dies. Va dir que renovarien tant Mateus com Adolfo com Diego. La renovació de Diego es va fer oficial fa uns dies, per tant, check. La renovació d'Adolfo avui, check. I falta només la de Mateus, que serà oficial també en els pròxims dies. 10 i 40 minuts. Per cert, al tram final del Tu diràs d'avui vindrà l'Albert Pedrol amb la seva secció Back to Back. Parlem d'esports americans. I avui, atenció, perquè entrevistarem Sandor Martín, el boxejador català que fa uns dies va perdre un combat molt polèmic al Madison Square Garden de Nova York. Avui, doncs, al tram final del programa, Sandor Martín al back-to-back. Un menú d'autèntic luxe, el Tu diràs. Farem una petita pausa i ens hi posem de seguida. Primer escoltant aquesta conversa amb Sergi Roberto i després obrirem tertúlia avui amb Toni Padilla, Dani Solsona i Àlex Dalmas.
Tu diràs amb Aleix Pariser. A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes.
La Caixa regala òpera del Liceu. El regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Ha arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hola, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recampanades simultànies de RAC1 i RAC 105, com ja van fer l'any passat.
Sí, la nit de Cap d'Any, d'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC1 i RAC 105 sonaran juntes, brindaran juntes i rebran el 2023 juntes menjant el raïm amb les campanades pirotècniques en directe des de Roses.
Amb l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez, l'Armand Maravalla del Matina Codina i l'Eulàlia Carrascal recollint la participació dels oients des de l'estudi.
I el Marc Bala del Versió RAC1 transmetent en directe tot el que passi durant la nit des de l'abadia de Roses.
La nit de Cap d'Any sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per a rebre el 2023 amb bon humor, missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials.
Demana alguna cosa al 2022.
Pues no em ve res al cap.
Recampanades 2022-2023. 3 hores de festa simultània a RAC1 i RAC 105 amb el suport de l'Ajuntament de Roses.
RAC1 i RAC 105.
Tots som 2023.
Si no sabeu què regalar aquest Nadal, ja us ho dic jo. Aquest any MotoGP és el millor regal. L'1, el 2 i el 3 de setembre de 2023 teniu una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP que es farà al circuit de Barcelona-Catalunya. I ara, i només fins al 5 de gener, fins a la nit de Reis, podeu comprar l'abonament de 3 dies amb un 20% de descompte. Abonament dels 3 dies, de l'1 al 2 i el 3 de setembre de 2023, amb un 20% de descompte fins al 5 de gener. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades entrant a la pàgina web circuit.cat.
A RAC1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Després de les festes de Nadal, hem vingut a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar amb un futbolista del Barça just abans que reprengui la competició, en aquest any estrany en què hi ha hagut el Mundial pel mig, i per fi el 31 de desembre torna a la Lliga i ho fa amb un partidàs com és un derbi entre el Barça i l'Espanyol, un partit que coneix molt bé el nostre protagonista d'avui, que és el Sergi Roberto. Hola, Sergi.
Què tal?
Què tal? Molt bé. Com ha anat el Nadal?
Bé, bé, bé. Ha estat curt. Hem tingut un parell de dies, però bé, suficients per estar amb la família i passar uns bons dies, que sempre el Nadal és uns dies especials. I bé, bé, amb ganes ja de tornar a la competició.
Torronero? Ets torronero o no? Podeu menjar torrons els futbolistes havent-hi competició?
Sí, 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 sí. El dia 24-25 encara queda una setmana per la competició. I sí, sí, m'agraden els torrons, les neules, els canelons, la sopa de galets.
Ja ho cremeu després, no?
Després ja ho hem cremat, sí, 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 sí.
I és un Nadal diferent aquest, en què hi ha hagut el Mundial, que heu tingut potser més dies de descans. Ho heu notat, això?
A veure, els jugadors que no vam anar al Mundial sí que vam tenir més dies de vacances. Jo sí que estava amb la rehabilitació de l'ombro, que se'n va sortir a partir contra l'Atlètic de Bilbao. Llavors sí que vaig estar uns dies més entrenant aquí i vaig fer una mica més de recuperació, però bé, han estat dos setmanes, doncs, mes de novembre, que no és gens normal, o sigui que ens vam haver d'adaptar. Després, quan vam tornar als entrenaments, érem 3-4 jugadors, llavors estàvem entrenant 3, sí que pujaven jugadors del juvenil, llavors per ser una mica més, per poder fer més coses a l'entrenament. I a mesura que els de les seleccions anaven quedant eliminats, doncs anaven tornant als entrenaments, així que ha estat una mica un mes diferent.
Estrany, no?
Sí, molt estrany. I al Nadal, doncs bé, hem tingut dos dies, però bé, ara ja estem pràcticament tots, bueno, tots pràcticament, i amb ganes ja de competir.
Ara parlarem del derbi, però mira, ara que has dit el tema, com estàs? Perquè, o sigui, no sé, has encadenat una ratxa de lesions, molèsties, coses estranyes de l'espatlla, no?
Sí,
has fet
sí,
net
sí.
Ja, per fi? O sigui, comença el 2023 amb el Sergi Roberto al 100%?
Correcte, correcte. Sí, sí, d'això... Bueno, sempre m'han dit que això és una cosa que em pot tornar a passar, però que després ja es torna a col·locar i puc seguir jugant. O sigui que era la primera vegada que em passava, llavors havia d'estar 2 o 3 setmanes de rehabilitació sense moure'l, m'estava una mica molest.
La imatge
mira que havia tingut lesions de quàdriceps, de genoll, però la més dolorosa, sense
la
diferència, va ser la del...
T'ho juro, veient un directe de dir alguna cosa li ha passat a l'espatlla, que no et podies ni moure picant a terra amb els peus, no? Vull dir que ha de fer un dolor insuportable. Sí, sí.
Però bé, vaig passar uns anys complicats amb el tema de lesions, però bé, ara el 2023 estic segur que serà un any totalment diferent i les lesions estaran oblidades.
Vale, estàs a tope, eh?
A tope, 100%. Sí, eh? Sí, sí.
O sigui, per afrontar aquests 6 mesos que queden amb les màximes garanties...
Sí, després de tota l'operació i el tema del quàdriceps que portava restant, bueno, des de l'època del Koeman, que portava amb això del quàdriceps, sí que és veritat que quan va arribar el Xavi, doncs em vaig operar, llavors van ser 6 mesos, 7 mesos, llavors em costava, o sigui, havia d'arrencar, havia d'agafar ritme de competició, perquè portava molt de temps doncs, sense competir, però bé, crec que l'estiu vaig estar treballant molt dur i la pretemporada pràcticament ja vaig començar normal, com la resta de l'equip, i la veritat és que estic molt content d'aquesta meitat de temporada, perquè... M'he sentit molt, molt còmode, molt content i bé, sempre es pot millorar, físicament sobretot, però ja et dic, aquest tram que queda de temporada estic segur que estaré millor que mai.
L'afrontes amb molta il·lusió. Perquè vas arribar a dubtar en algun moment de dir, ja està, no, això no me'n surto, no me'n surto. O sigui, el cap et juga males passades en aquests moments difícils o no?
Bueno, està clar. Quan portes tant de temps, és el que et deia, des de l'època del Koeman, que és quan em vaig lesionar al camp de l'Atlètic de Madrid del quàdriceps. Llavors vaig estar 2 mesos recuperant-me, vaig tornar a recaure, sí. 2 mesos més, després no em vaig recuperar bé i vaig estar jugant lesionat durant molt de temps, que jo, bueno, hi havia moltes vegades que preferia que l'entrenador no em posés perquè jo sabia que no estava bé, però anava jugant, anava entrenant, llavors bé, jo interiorment sabia que no estava bé, però seguia jugant, i clar, jo sabia que no donava el 100% perquè no estava per jugar al 100%, però bé, jo sempre anava fent el que em deien, fins que va arribar un punt que, bueno, va arribar el Pruna, va tornar a revisar i em va dir t'has d'operar perquè això no pot ser, o sigui, no pots jugar. Diu, no entenc com estaves jugant d'aquesta manera, així que t'has d'operar, i jo vaig dir, sí, endavant. I vaig dir, estava esperant que algú em digués això perquè...
Però no feies net, no? Tu notaves que no feies net.
No. Llavors, clar, no sabia quina era la solució perquè feia rehabilitació, entrenava al gimnàs al màxim possible, feia tots els exercicis. Llavors hi ha un moment que arriba que dius, hòstia, no sé si és mental, si no estic bé. Llavors, és moments que sí que penses, hòstia, què passa aquí? Però bé, després, ja et dic, una vegada em vaig operar, ja sí que ara ja no tinc cap molèstia, he recuperat perfectament i llavors ja tot ha canviat.
És el pitjor moment de la teva carrera, potser? Ara vist en perspectiva.
Sí, 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 sense dubte. A tota aquesta època, des que em vaig lesionar al camp de l'Atlético de Madrid, que per desgràcia després va ser tota l'època Koeman, jo personalment, no per ell, ni molt menys,
no, no.
Però personalment és l'època que ho he passat pitjor, ja et dic, per això, per intentar, però veure que no estàs bé, llavors no rendeixes al màxim i, bueno, entres en una dinàmica que no és molt, molt bona, però ja et dic, després, amb l'arribada del Xavi, va ser justament quan em vaig operar, llavors, ja et dic, ara perfecte.
Amb ganes de tornar a gaudir del futbol.
I tant, suposo, no? Sí, sí, no sé, és que és això, ja et dic, aquesta època no gaudia de jugar, ni d'entrenar, ni de competir, perquè no estàs bé. Llavors tinc ganes de tornar a disfrutar dins del terreny de joc.
A més, amb un derbi, no? Ara, el dia sí. 31. A tu encara et fa il·lusió, venint del planter? Sí?
I tant, i tant.
Sí, eh?
Jo crec que qualsevol culer et disfruta en aquest partit. I més els que som culers de tota la vida.
Quants n'has jugat? Som... Tu te'n recordes o no? No.
Mira, jo vaig arribar amb 14 anys al futbol base i penso que al futbol base les competicions realment on competeixes és amb l'Espanyol, perquè tenen sempre un bon futbol base, llavors... Amb l'Espanyol era qui realment era el partit de la Lliga, sí. Pràcticament. Llavors, calcula, des dels 14 anys fins als 30 que tinc ara...
Dos mínim per temporada, no?
Tornejos que sempre es juguen en aquella... quan ets petit... Sí,
I, molts. I ara, a l'Espanyol d'ara, hi ha algú d'aquella època encara que diguis va, tinc un pique encara amb aquell, no, eh?
No, perquè no, no, perquè...
Van canviant.
Pràcticament, ja. Sí. Ara hi ha el Sergi Gómez, que és molt amic meu.
Home...
No és un rival, un enemic,
però... Vau coincidir aquí,
sí,
clar.
Sí, sí, per això que vaig estar molts anys amb ell aquí i ara a l'hora de jugar amb ell amb la samarreta de l'Espanyol, però així un rival des de petits no, ja no n'hi ha.
Bé, ara teniu la rivalitat ciutadana, sí, sí, no? Que sí, sempre sí, hi és, sí, sí. D'un derbi, no? Es farà estrany? Ara, abans ho parlàvem dels entrenaments que han anat tornant a comptagotes els internacionals, però tu que has jugat tants anys a futbol, vull dir, ara de cop i volta, després de gairebé dos mesos, tornar a jugar... Serà estrany, ja sé que a tu et fa molta il·lusió pel que
sí,
t'explicaves,
sí,
no? Però...
No, però...
És estrany,
o sigui,
o no?
És estrany, encara que em faci il·lusió i tingui ganes, és estrany. És la primera vegada que ha passat, a meitat de temporada, doncs, parar. Sí que hi ha molts jugadors que pràcticament no han parat perquè han jugat al Mundial.
Clar.
Però bé, molts equips que no tenen jugadors a seleccions, que hagin parat això un mes i mig... Crec que he vist equips que han fet com una pretemporada,
sí.
Que han anat jugant partits, però bé, al final esperar la competició al mes de novembre és realment és molt estrany. Veurem també com els jugadors arriben a final de temporada.
Però potser ha anat bé, no? O què?
Sí, per una part, per als equips que igual tenien lesionats, tenen temps a recuperar, però és el que et dic, igual els jugadors que han jugat tot el Mundial sense parar... Després igual a final de temporada a veure com arriben. Yeah. Al final, quan el Mundial es jugava a l'estiu, molts jugadors arribaven molt cansats de tota la temporada i al Mundial igual estaven un nivell inferior o més cansats. Ara és al revés. Ara
has gaudit, home, hem vist un Mundial molt xulo, no?
Molt xulo, sí. Jo, la veritat és que com a espectador crec que ha estat un Mundial molt, molt divertit. Jo estava... Bueno, eren aquestes dues primeres setmanes que vaig marxar amb la família... a Nova York, així que el canvi horari els primers partits eren a les 5 del matí.
Hòstia.
Però bueno, amb el jet lag dels nens estava despert.
Es veia,
sí i vaig anar seguint la selecció espanyola, vaig veure tots els partits i després anava mirant tots els partits que els nens em deixaven i que podia mirar i després ja quan vaig tornar a Barcelona sí que els vaig veure pràcticament tots i la fase final de quarts, semifinal i final les vaig veure totes.
Home, hi ha un que coneixes bé, Leo Messi, no? Ha tancat el cercle, vull dir, no? Suposo que t'ha fet il·lusió, no?
Sí,
també, com
moltíssim, anyés. Sí. Bueno, jo sempre deia que volia que guanyés Espanya perquè tenia molts companys a l'equip i després, si no...
Va anar d'uns penals, vull dir, després hi ha hagut molta crítica, Luis Enrique ha marxat, l'han fet fora...
Si haguessin passat els penals...
Vés a saber, no?
Vés a saber, perquè després et trobes a Portugal, que és un equip que no es tanca tant, llavors crec que Espanya hagués fet... un partit més còmode per ells i igual haguessin guanyat i et plantes ja en semifinals, llavors els penaltis poden canviar bueno, tot. Mira Argentina a la final, va guanyar.
Mira Messi, no? Sí.
Llavors, si no era Espanya, a mi em feia molta il·lusió que guanyés el Leo, perquè al final crec que si algú encara tenia dubte que era allò que quedava de... No,
tu
però,
no, eh?
Però ell, no. Jo ja fa anys que... Però és que, també he de dir que no he vist el Maradona, però és que només veient el que ha fet el Leo en tota la seva carrera, crec que, bueno, és indiscutible, però si algú encara quedava de que allò que es deia, però ell no ha guanyat un Mundial amb Argentina.
Ja no podrà fer servir
ja,
això.
Ara ja crec que ja no.
I hòstia, amb 35 anys, el Mundial que s'ha cascat, parlant
sí,
clar,
sí.
No? T'ha sorprès?
No m'ha sorprès perquè sé com és ell i les ganes que tenia de guanyar el Mundial, el competitiu que és el Leo i bueno, no sé si serà l'últim Mundial d'ell, però crec que ell sabia que era l'última oportunitat que tenia per poder guanyar el Mundial i des del primer dia, sí que el primer partit crec que va ser contra l'Aràbia.
Sí, no? Que perden.
Que allò va ser, jo crec, un punt d'inflexió per ells, que van fer un parell de canvis i llavors crec que a partir de llavors van jugar... Bueno, a mi les vegades que he vist Argentina em va semblar que van jugar molt bé. De fet, a la final, fins que va marcar França, Argentina va ser molt superior al meu punt de vista. Sí que després vaig pensar, ui... que se'ls hi...
Bueno, va aparèixer la bèstia que tenen a França, que diuen Mbappé, no?
Sí. I després físicament se'ls veia a França més forts, però bé, el Leo jo crec que ell... Bueno, des del principi ja se'l veia molt, molt posat, crec que també té un grup d'amics a l'equip que se'l veia diferent. Sí. No sé, la sensació que tenia des de fora... I bé, ja et dic, molt content de que l'hagi guanyat.
L'has felicitat? L'has pogut felicitar?
Sí.
T'has respost o no tenia el mòbil col·lapsat?
Encara no. No, però a través de la meva dona, amb la seva, sí que ja s'han felicitat i tot molt bé, però ja et dic, molt content de que l'hagi guanyat.
I després la bogeria de l'Argentina, no? Això és una cosa, 5 milions de persones.
Que imagina't, hi ha molts argentins que em deien, encara que haguessin perdut, s'hagués celebrat igualment. Perquè la sensació ja tenien de que... Però, bueno, no ho sé. Però ara que van guanyar, les imatges són espectaculars.
Sembla que renovarà pel PSG. T'ho dic perquè s'esveix una mica l'opció aquesta o el somni de que torni i es retiri aquí. Jo m'agradaria saber la teva opinió sobre això. A tu t'agradaria que tornés i es retirés aquí, que tanqués també el cercle aquí al Barça? O ja està? Ja ha passat pàgina, fem-li un homenatge quan toqui i ja està?
A veure, com a culer jo crec que... Bueno, a mi em fa il·lusió que torni i si més puc tornar a jugar amb ell doncs encara més, però sí que és veritat que jo també he llegit que renovarà amb el París, crec, no sé si només un any, llavors no sé si després d'aquest any encara segueix l'opció de poder venir, no ho he parlat amb ell tampoc, llavors tampoc no puc dir si l'opció de tornar encara està oberta, però el que està clar és que ell no estimarà cap club com ha estimat el Barça, al final el Barça és el seu club. I vés a saber, seria una història també, així com ha guanyat ara el Mundial, que tanca tot el llibre de títols, poder tornar al club aquí, doncs també la manera que va marxar, igual, és et queda això de...
Que, una espineta clavada.
Sí, una espineta clavada, però bé, al final és ell el que ha de decidir i...
I tu has de decidir també, no? Si dius que vols jugar amb ell i acaba tornant, què haurà passat amb tu?
Sí, no, jo...
Tu acabes contracte, ara, d'aquests 6 mesos? Ah.
Sí. Encara no hem començat a parlar, suposo que ara amb el tema del mercat d'hivern, el Mundial, tot això, doncs encara no ens hem posat a parlar. La meva idea és quedar-me, pel que m'han transmès el cos tècnic, doncs que hem tingut una conversa a l'entrenament. Ells estan molt contents amb mi, volen que em quedi, però bé, encara no hem començat a parlar.
O sigui, a tu t'agradaria continuar al Barça?
Sí. Ara, Barça... És que ara, i és el que et dic, els dos últims anys, abans d'aquesta temporada, no he disfrutat. Llavors, no volia marxar jo tampoc, quedar-me amb aquesta sensació, i ara estic tornant a disfrutar del futbol, estic tornant a disfrutar aquí del club, tenim un vestidor que està... Bueno, ens portem molt bé, hi ha molt bon rotllo, l'entrenador... crec que és l'adequat doncs, per fer aquesta transició doncs, que estem fent ara i ja et dic, a mi em faria molta il·lusió doncs, poder continuar i sobretot això, quedar-me amb bones sensacions i poder disfrutar a dins del terreny de joc amb la samarreta del Barça.
I ho ha dit públicament i ara ho comentaves tu també, no? Vull dir, Xavi et valora molt, heu estat companys, no? Però com a entrenador et valora moltíssim i ho ha fet saber i pel que dius ara també en una xerrada, no? Valora molt el que fas, la polivalència que tens, suposo, no? Que pots jugar al lateral, pots jugar al mig, pots jugar al pivot, pots jugar on vulguis, no? T'ho ha transmès, això, sí. Xavi? Vull dir, Xavi confia en
tu. Bé, des del primer dia que va arribar, que va ser quan jo m'havia d'operar, ell em va dir, Sergi, opera't tranquil.
T'esperem, no?
T'esperem. Nosaltres tenim confiança plena amb tu, així que també em va donar la confiança de poder recuperar-me tranquil·lament. Sabia que ell doncs, confiava en mi i em volia, que al final això per un jugador crec que és el més important. A vegades quan jugadors busquen equips on anar, el que primer valoren és si l'entrenador els vol. Llavors, en el meu cas, perquè el que vol el jugador és jugar. Llavors, sempre busques on pots tenir oportunitats de jugar, que és el que més ens agrada. Llavors, que hi hagi un entrenador que ja l'he tingut de company, que ens portàvem molt bé i hem viscut molts anys, molt bons anys, doncs que ara sigui l'entrenador i que des del primer dia ja et doni aquesta confiança, doncs per mi és un plaer.
Val, i la gran pregunta. te l'he fet molt, però te la tornaré a fer, vull dir. Xavi, que et vol de lateral, de mig, d'interior, pots jugar de pivot fins i tot, no? Pots jugar de Bussi, si Bussi no, algun dia no pot.
Amb el Luis Enrique vaig jugar.
Clar.
Bueno, amb el Luis Enrique vaig jugar de
lateral esquerra, sí. Sí.
Però bé, amb el Xavi, des de que va arribar la pretemporada, vaig jugar de mig. Sí. Després, després d'aquella pretemporada, crec, bueno, no sé si he tornat a jugar de mig en algun partit, igual alguns minuts, però bàsicament he jugat de lateral, però ja et dic, el que sempre parlem, al final on les necessitats de l'equip, on l'entrenador em vegi i quan surti l'alineació, allà em diu, lateral, al mig, doncs a complir.
No saps si el derbi el jugaràs?
No ho sé, no ho sé.
Encara
no sabem res. Ara, ara que tothom ha tornat ja i estem començant a preparar el partit, doncs tampoc dona pistes, perquè els entrenadors ara actualment ja no... La majoria no els agrada donar l'alineació abans, així que no ho sabrem fins que doni l'alineació prèvia al partit.
Val, però el lateral dret continua estant coix. Vull dir, o juga Koundé, o juga Araujo algun dia, o no, o potser tu et tocarà.
Bueno, si he estat bé físicament, he estat jugant o jo, l'Héctor també...
El Bellerín, clar, clar,
ha tingut,
tens raó.
Ha anat jugant... Sí que
també s'ha recuperat de la lesió,
clar,
no?
És que clar, també clar, va tenir una lesió, llavors doncs, el Ronald també s'ha operat... Bueno, hem
ja
estat
està,
allà...
Ja està bé, en principi, també, ara ho...
Sí, 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 però ja et dic, jo des de la pretemporada, que fins que em vaig lesionar ara, doncs he anat jugant, crec que a un bon nivell, i pel que sé... Està molt content l'entrenador, així que, bueno, el que ell decideixi.
També és veritat que ara el lateral dret, a vegades amb Xavi hem vist que també ajuda en la construcció, no? Que fa aquella posició d'anar-se'n una mica al mig, a la zona d'interiors o de construcció, no? A la zona de Busquets, no? Vull dir que això també encaixa amb el teu perfil, Sergi.
Sí, s'encaixa perfectament. Moltes vegades, quan, diem, la pilota la té el lateral esquerre o l'extrem esquerre, el lateral dret, que és el més allunyat, doncs vol que s'incorpori una mica com de doble pivot. Llavors, és una situació que jo em sento molt còmode perquè ja l'he viscut des de mig centre, interior, i bé, sempre va jugant amb canvis tàctics d'aquests que, en aquest cas, doncs, amb mi, el lateral, sempre jugar per dins, per fora, doncs és una cosa que em sento molt còmode i la veritat és que m'estic adaptant molt bé.
Per cert, ha marxat Gerard Piqué? Què? Com et vas quedar, tu?
Jo, molt trist.
No sabia res, tampoc?
Ella ens havia comentat alguna cosa... de que, bueno, s'ho estava pensant. No va ser d'un dia a l'altre que es va despertar.
El que va dir ell, no? Que a vegades el dia de l'Elche sí, tenia que entrenar sí. Després del partit, allò
que
va explicar
amb l'Ivan,
no?
És una persona que ell vol competir i ell, el que li agrada és competir i jugar.
Sí, sí.
I ell sempre ens havia dit, jo en el moment que no em senti important o tan protagonista, perquè a ell li agrada ser protagonista i jugar dins el terreny de joc, doncs llavors m'hauré de pensar doncs, què fer. I crec que, bé, és una decisió doncs, que ens ha afectat molt a tots, jo crec, perquè és l'ànima de l'equip. Bueno, tots coneixem el Gerard com és i donava aquesta alegria des del minut, del primer minut que arribava al vestidor, doncs era alegria.
Jo me l'imagino fent bromes, sí, no? Doncs, donant-vos canyes...
Com tu te'l pots imaginar, realment era així, llavors és un jugador que ens el trobarem molt a faltar i bueno, jo portava molts anys amb ell i érem dels que millors em porto i bé, ja l'estem trobant a faltar, doncs imagina't quan portem més temps, és una persona d'aquestes que sempre queda a la memòria de tothom.
Clar, llavors tu ara has pujat a segon capità, no? Si eres tercer, no? Ja Busquets i tu ara?
Sí.
Què,
sí.
Més responsabilitat o...?
Bueno, no crec que canvi molt de tercer, he anat fent quart, tercer, segon i no ha canviat molta cosa. Bé, per mi sempre, ja ho he dit, és un plaer doncs, i un orgull per mi, doncs, com a culer des de petit ser un dels quatre capitans. Ara vaig baixant i ara sóc el segon i bé, sempre donar la cara per l'equip, ajudar amb tot el que l'equip necessiti, posant sempre l'equip per davant de tot i seguiré fent-ho així.
I si Busquets no renova, i tu sí, potser l'any que ve ets el primer capità del Barça, això no sé si t'ha passat pel cap ja, perquè ja serien paraules majors, no? Vull dir, el braçalet l'ha lluit mites
sí, sí.
Del barcelonisme.
A veure, algun partit l'he pogut portar perquè si no jugava ni el Sergio ni el Gerard, però bé, ser el primer capità doncs, bueno, és una cosa que fa il·lusió, no t'enganyaré, però bé, espero que el Sergio, tots els meus respectes al Sergio, crec que és el millor capità possible per l'equip, així que quan ell decideixi jo estic preparat, però espero que es quedi molts anys.
Sí, eh?
Sí, sí, jo el Sergio 100%.
Val. És que amb el Sergio i amb tu, jo crec que ara donaré la meva opinió, eh? S'ha estat injust, crec, en moltes ocasions. No sé si tens aquesta sensació. Són gent que no ha alçat mai la veu, no? Ni tu ni el Busquets, que heu donat tot pel club. I després, potser s'us ha xiulat més del compte en alguns moments, no? Hi ha hagut tot el merder del salari, de la revisió de contractes i això. No sé si tens aquesta sensació, també.
Sí, 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 estic d'acord amb tu, però no només amb nosaltres, crec que hi ha hagut també altres jugadors que ens, bueno, com tu dius, xiulades o comentaris o, bueno, coses que es diuen que a vegades es va fer mal, no crec que no està d'acord en el que realment està passant, i molt passa per tot el rebombori que hi ha a les xarxes socials o els comentaris que es fan des de la premsa. Però bé, nosaltres, com tu dius, nosaltres mai hem dit res ni malament ni negatiu que pugui afectar el club, ni a l'entrenador, ni al president. Sempre estem pel club, pel que el club ens necessiti. Llavors, a vegades sí que penses que, bueno, que és injust el que pot passar, però bé, no només nosaltres. O sigui, hi ha molts jugadors que s'ha estat molt injust. Ja et dic, no només si et fixes en el futbol, ho puc acceptar.
Un pot xiular si jugues un mal partit o el que sigui, ho entenem, això,
ho entenem.
No? Va amb el vostre sou, sí, i amb el vostre càrrec, això és veritat.
Però ja
de fet, nosaltres,
coses...
a vegades nosaltres et critiquem. Avui el Sergi Roberto no ha fet un bon
sí,
partit.
Sí. I jo sóc el primer que sé que avui no he estat bé. Llavors,
s'ha de dir amb respecte per algo, això. Clar, respecte.
Sempre amb respecte, sí. I és el que dius tu, has fet mal partit, perfecte, ho entenem i ja està. Però hi ha hagut moltes campanyes, igual no tant en el meu cas, però en altres casos, doncs, que crec que han anat més enllà d'això, del futbolístic. Llavors, temes salaris, temes extres, que crec que no venen a compte, perquè, ja et dic, són jugadors que ho han donat tot pel club, i crec que no s'ho mereixien.
Perquè, no sé si vols aclarir-ho, tu has fet un esforç pel Barça?
I tant, si sapiguessis el que cobro.
Sí?
Sí, sí, però bé.
O sigui, molt, has fet un esforç econòmic important.
Però al final un esforç econòmic, sí, 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 però esforç per mi no és jugar al Barça. Llavors, si parlem d'econòmicament, està clar que sí.
O sigui, t'has senyit el que t'ha demanat el club per
sí,
entrar...
Sí, però moltes vegades es comentava del tema de capitans, i jo estava també en un... Era diferent perquè jo acabava contracte. Llavors era com una negociació nova, o sigui, no era que m'havia de reduir, perquè realment clar, no m'havia de reduir res perquè se m'acabava el contracte. Llavors havíem de negociar un contracte nou. Era qüestions diferents, però que, bueno, també em posaven a mi. Però els capitans també han fet un esforç, i moltes vegades... Hi va haver fa un any o fa dos anys que vam ser els capitans els únics que ho van fer. Llavors hi ha coses que no s'entenien perquè érem els capitans el problema.
Els que enteníeu com estava el club econòmicament i fèieu...
No? I vam fer l'esforç. Llavors hi ha coses que és el que et dic, que no anaven amb el que estava passant realment. Però nosaltres no vam voler dir res, vam fer la nostra i vam seguir. Però ja et dic que jo ara mateix estic cobrant com si hagués pujat del Barça, bé, però és algo que no passa res, o sigui, que ho faig amb orgull, ho faig amb... perquè jo vull estar aquí, i és el que t'estava dient, que en els últims anys jo no disfrutava jugant perquè no estava bé físicament, llavors jo volia seguir aquí i fer-ho, i ara estic disfrutant. O sigui, el tema econòmic ara per mi no és l'important.
O sigui, si renoves, et tornaràs a senyir el que et demani el club, o amb el mateix sou que tens
sí,
ara...
Sí, sí, sí. Jo ara el que volia era disfrutar. Llavors vaig dir un any amb això, doncs d'acord, un any amb això i ja està, jo volia tornar a estar bé físicament, tornar a disfrutar i ja està.
Molt bé, Sergi, doncs com a mínim que quedi clar i que s'expliqui, perquè és veritat que a vegades a les xarxes socials es diuen moltíssimes coses, no?, que no acaben de ser o del tot certes o que no s'assenyeixen a la realitat. Per anar acabant, mira, m'apunten que has jugat 11 derbis amb el primer equip, ja?
11?
11 derbis
amb el primer equip,
sí. I l'equip que més vegades ha jugat en contra és l'Atlètic Club de Bilbao.
I hem jugat moltes copes amb l'Atlètic de Bilbao,
veritat,
també.
Supercopes,
sí, sí, sí,
d'Espanya.
Supercopes, sí,
era
sí, perquè partit. Sempre ells a la Copa del Rei arriben molt lluny. Sí, sí. No.
Has demanat alguna cosa als Reis? Ara, alguna carta als Reis que portin?
Encara no.
Una lliga, per exemple.
No l'he fet, però bé, una lliga estaria bé.
Ha dit el president, ens fa molta il·lusió la lliga, no? Sí, Xavi sí. També parla molt de la lliga, els jugadors, li doneu molt valor, no? a la trajectòria durant 38
jornades. Sí, perquè la lliga és una cosa que portes treballant cada setmana, i és, bueno, doncs és com un premi en tot el treball que has fet durant la temporada. Però bé, si podem ja guanyar la Supercopa ara mateix, que és la pròxima competició que tenim, endavant.
Estaria bé, eh?
Estaria bé.
Començar
l'any. A meitat de temporada un títol, doncs et pot donar aquest impuls per acabar la temporada.
I a més, parlo de memòria, crec que amb el format nou a l'exterior no l'he guanyat mai.
No.
No,
no, no. No, no.
Oi que no? Estaria bé.
Estaria bé, sí, sí.
Sí, aixecar. Betis primer.
I després
ja veurem si Madrid o València, no? Sí, sí, el clàssic, sí. Molt bé. La Copa, us ha tocat l'Intercity. Mm-hmm. Fan mandra aquests partits o no?
No. És que és una altra competició, és que si no guanyes més... contra l'Intercity no la pots guanyar.
No, i que fa dos mesos que no jugueu, que suposo sí, que ara sí, jugar sí. Espanyol Intercity us fa il·lusió.
Ara ja també. Tornarem una vegada a la roda aquesta de jugar cada tres partits. Ja et dic, potser la gent no valora la Copa del Rei, la Supercopa, però és que són competicions que costen guanyar. Llavors nosaltres sempre intentem a donar el 100% i ja està, si podem guanyar 3 copes a final d'any, molt millor que una, no?
Després dels anys que portàvem sí, sí. al Barça, jo crec que sí, eh? Per últim, Lewandowski no tornarà a jugar a Lliga fins al 29 de gener, perquè han anat ajornant
clar,
partits.
Són 3 partits.
Clar, no? Són 3 jornades i han ajornat partits. Vull dir, tot el fins gener no tindreu gener. Lewandowski. A la Supercopa,
a Supercopa sí.
sí,
però la Copa no, bé, bueno.
Una mica injusta, no, la sanció?
Sí, això ja de les sancions, no sé... No sé com ho interpreten, no sé quins barems doncs tenen, però bé, nosaltres ja ho vam dir a principi de temporada, tenim una plantilla en el meu punt de vista molt bona, molt completa, i no està el Robert, que és sinònim a gol, però bé, tindrem altres jugadors que jugaran en el seu lloc i estic segur doncs, que ho faran molt bé.
Sí, el club ha dit que no podrà fer fitxatges pel Fair Play, la nova normativa que hi ha, però... Sí que refitxarà jugadors com tu, per exemple, no? O com altres, Ronald Araujo, vull dir, això poden ser fitxatges importantíssims per aquests 6 mesos que queden.
Sí, 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 està clar. Tothom que havia estat lesionat i ara pot estar ja amb l'equip, doncs són uns minifitxatges, per així dir-ho, però bé, que al final, com més siguem a la plantilla, com més estiguem tots disponibles, doncs més forts serem. I sí que és una baixa molt important per nosaltres, perquè, bueno, sabem els gols que fa, però bé, ja et dic, no està ell, estarà un altre company, doncs que estic segur que ho farà molt bé.
I l'Ansu Fati, com el veus?
També. Bé.
Sí? El recuperarem també de cara al...
Sí, és un d'aquests noms que també la gent va comentant, que si no és el mateix Ansu, però jo el veig molt bé, ell està tranquil, l'hem de donar tranquil·litat, és que al final jo el veig bé entrenant, ell està feliç i... Els gols arribaran, tot arriba. Ell és un noi que està treballant moltíssim. Si fos un noi que no treballa, diria, bueno, igual vigilem, però l'Ansu és un dels que més treballa de l'equip, així que confiança plena amb l'Ansu i és un jugadoràs que... tant de bo estigui molts anys aquí al club perquè és un d'aquests jugadors que marquen diferències.
I el millor exemple per l'Ansu pot ser tu, per exemple, no? Que s'ha encadenat aquesta sèrie de lesions que no acabaves
sí,
de fer
sí,
net.
Sí, sí, moltes vegades ho hem parlat, sí, perquè ha coincidit de que o ell tornava i jo requeia o al revés i sempre ens anàvem a recolzant una a l'altra i bé, per això també tinc un apreci especial perquè no és fàcil, doncs, sent tan jove... vivint tantes lesions, jo he tingut molts amics meus al futbol base doncs, que han tingut lesions i bueno, ho han deixat en el camí, però l'Ansu és tan, li agrada tant guanyar i tant jugar i bueno, triomfar al Barça que estic segur doncs, que triomfarà per molts anys aquí al club.
Tant de bo, escolta, i tant de bo, com has transmès tu, et puguem veure durant molts partits aquests 6 mesos que queden de temporada i fins i tot també... lluint el braçal de capità quan no jugui el Bussi i aixecant algun títol important, no? Que també tocaria
esperem que sí.
Per tancar aquest any. Sergi Roberto, moltíssimes gràcies i molta sort.
Igualment.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Mitja hora de conversa cara a cara amb Sergi Roberto aquest migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper, parlant clar i català i explicant-se de totes les qüestions que han envoltat la seva figura en els últims mesos, per aquest calvari de les lesions, per exemple, o fins i tot pel seu futur, i també la rebaixa salarial que tant de corcoll ha portat al club i també que tantes crítiques ha fet hi ha hagut alguns mitjans de comunicació també, o a les xarxes socials d'aquests futbolistes que eren els capitans, o com ell explicava, ell estava un pèl a fora perquè havia de renovar el contracte i no era ben bé una rebaixa del sou que li quedava o del contracte que li quedava de més de 2 anys, sinó que era només una part del contracte. Bé, jo crec que ha quedat molt clar tot el que ha explicat Sergi Roberto, agradarà més o menys, però aquesta és l'opinió del futbolista de Reus, un home implicat amb el club, que vol continuar al Barça, encara que sigui, com ell ha dit, cobrant com si acabés de pujar del filial, que és el que està cobrant ara mateix. Ja ens acompanya l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, què tal?
Què tal, bona nit, molt bé. Ha anat bé les festes?
Molt bé, això sempre va bé, eh?
Si tu mantens la línia, hi hagi torrons, hi hagi canelons.
Bueno, depèn.
Hola, Solsona.
Hola,
bona nit. Què tal tu, les festes?
Bé, sí.
Ell sí que manté la línia.
Ell manté
sempre,
la línia, eh?
Sempre.
Sí,
Jo menjo normal, eh?
Normal.
Normalet.
Sí.
Perquè... Menjo de tot, però normalet.
Perquè has tingut sarau a casa, no? Suposo que fills,
nets, nebots... No sé si s'ha colat algun veí, també, que no me n'he donat, i això. No, força gent. Clar, content.
Sí, home, trobes tots, cagues el tió, una
sí,
mica, eh?
Sí.
I vinga.
Sí, ara ja comencen els nets a ser una mica grandets i alguns ja...
Ja no volen cagar, no?
Ja cagar, res, ja dona'ls-hi directament, eh?
També tenim per aquí el Toni Padilla, avui des de la distància. Hola, Toni.
Què tal, com esteu? Jo ni mantenc la línia, ni mantenc la salut, perquè porto una angústia pati increïble. Fa. Jo no sé com s'ho fan el Dani i l'Àlex per mantenir-se en forma, perquè jo crec que m'he engaixat 5 quilos com a mínim.
Escolta, estàs com mitja Catalunya, eh? Jo tinc moltíssima gent al meu voltant que també aquests dies, no sé, la grip va que vola, hi ha uns angustipats.
Sí. Podríem dir que fent un simple futbolístic avui estic jugant infiltrat, perquè ja veureu que vinc acompanyat d'una bonica tos que farà les delícies a totes les persones que ens escolten.
Bé, com a mínim et podem tenir i gaudir un dimarts més aquí a la tertúlia, Toni. Gràcies, per acompanyar-nos. Ara us pregunto per... També tenim per aquí el Damià, eh? Damià, continues per aquí?
Bona nit.
Sí, perfecte. Bé, què us ha semblat Sergi Roberto? No? Hi havia moltes qüestions a tractar i ha parlat molt clar, eh, Àlex?
Home, hi ha frases molt potents. Hi ha frases potents, la del sou, la de les lesions... Bé, ho has repassat tu l'entradeta, no? Els que hem jugat a futbol en situacions aquestes i quan una entrevista, quan l'entrevistat s'obre tant com ho ha fet, i això no és senzill, costa no empatitzar amb ell, no? Per tant, sí que hi ha moltes frases que et donen a reflexionar. Interessant també el que ha dit sobre els plans de Xavi per l'any vinent, temporada vinent, que sembla que compta molt amb ell. Bé, jo sé, agradi més o agradi menys, és una part de la història del Barça, perquè és un jugador que porta molts anys, no només per al gol davant del Paris Saint-Germain, sinó perquè és així. Jo sempre l'he definit com un jugador de suport, que és un jugador d'equip. Crec que és un jugador que ha solucionat una posició delicada del Barça els últims anys, que era la de lateral dret. Dit això, jo era dels que creia que quan el Barça es volia regenerar, ell era un dels que hauria d'haver entrat a la regeneració, però aquesta era la meva opinió personal, perquè tu has de fer les regeneracions amb els que crec que són jugadors de suport, jugadors d'equip i no jugadors d'aquests que et marquen la diferència. Dit això, i si Xavi confia tant en ell, evidentment ell sempre és superútil per la seva polivalència, per la seva experiència, per els anys que porta. Per tant, veurem quin és el seu futur, però sembla que ara doncs, es troba bé, i que Xavi comptarà amb ell. Per tant, serà interessant veure aquesta segona volta o aquesta segona part de campionat quin és el rol que té.
Tu, Solsona, què? Amb què t'has quedat?
Em quedo primer que ell s'ha obert, i per obrir-se un jugador, com deia l'Alesa, això costa, però també té molt mèrit a la persona que l'està entrevistant. No, perquè en funció de la persona que t'està entrevistant sap portar-te al camí perquè ell es senti còmode per poder-te explicar una sèrie de coses que a la millor en altres circumstàncies no les explicaria. Això és així, no és per una altra cosa.
Et seguirem trucant, vinga, continua. Gràcies.
Bueno, està bé.
No,
que és la veritat, és el que penso, ja saps que jo no vaig per... Ella, amb el tema de la renovació, va haver un procés una mica llarg, eh? Si recordem que li volien rebaixar bastant, que el 40%, si no recordo malament, que ell no estava gaire d'acord, que no es posaven, no arribaven a una entesa i tot això, fins que tot això es trenca quan es lesiona. Es lesiona i llavors, clar, aleshores tu dius, home, el Barça o qualsevol equip mínimament correcte, lògic i que sàpiga com fa les coses, és dir-li, escolta, amb aquest jugador que acaba el contracte, si s'ha lesionat, home, almenys nosaltres li hem d'oferir un any més i les condicions ja veurem si les accepta, no les accepta i tot això. Bueno, i ha arribat amb aquesta decisió, que ha fet aquest comentari que guanyava igual que un jugador del filial.
Com si acabés de pujar del filial.
A mi, la veritat, em sembla molt exagerat passat d'una xifra. Sí que molts ja també deien que era molt exagerat el que estava guanyant en aquell moment, no? Pel tipus de jugador que era. Però bueno, s'ha rebaixat el sou, ell sap el que fa, ell està a gust, té ganes d'estar aquí al Barça, es recupera. És veritat que aquesta posició de lateral no està molt ben definida al Barça, pot tenir les seves opcions, no crec que sigui un titular indiscutible, no ho crec, però sí que és d'aquells elements que... com diem sempre, fan equip, que els has de tenir per si en un moment determinat igual et serveix per jugar de lateral, que una mica al mig del camp i tot això.
Sí, és que, bé, el que repassàvem també a l'entrevista, ara mateix amb la marxa de Piqué, ell ha pujat un esglaó, és segon capità del Barça, i si Busquets no renova el juny, que és una opció, i ell sí, ell vol renovar i diu que ha parlat amb el cos tècnic i volen que renovi, per tant, Sergi Roberto l'any que ve serà el primer capità del Barça. Sí, sí, si però, no renova Busquets.
Sí, però Aleix, que siguis el primer capità del Barça no t'assegura que siguis titular.
No, 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 no ho dic per això, ho dic per la importància i el pes que tindrà un futbolista com ell, que porta 10 temporades llargues de ple dret al primer equip del Barça.
Sí, 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 serà segon capità, serà primer, però a l'hora de fer les alineacions, doncs jugarà si l'entrenador creu convenient. No pel fet de que siguis capità tens un plus per jugar. A més, és la meva opinió.
No, no, però t'ho deia...
Una altra cosa que tingui transcendència a nivell de vestidor, perquè porta molts anys, que és un noi coherent, que és un noi que tothom se l'aprecia... Bueno, tot això sí, pot fer aquesta tasca, però a mi el que m'interessa és aquesta tasca i després la tasca del camp.
Perquè... No, no, t'ho entès i estem totalment d'acord. Vull dir, no per ser capità has de jugar, però vull dir que tindrà... Sí, a vegades tinc la sensació que no ens el creiem, no? Que és com el nano comodí. El nano comodí que pot jugar a qualsevol lloc. No, no, que Sergi Roberto, si tot va com sembla, l'any que ve serà el primer capità del Barça, no? Que ens el comencem a creure una mica, aquest futbolista, perquè primer que s'estima el club i després que està disposat a rebaixar-se el sou fins a tenir una fitxa, com ell ha dit, com si acabés de pujar del filial, i que està disposat a ajudar en el que calgui, lateral dret, dret, esquerra, esquerra, mig centre, interior, interior, que no jugo, no jugo, no fotré un crit, no m'emprenyaré, no posaré males cares, que no ho ha fet mai. Només volia fer això, a nivell de figura, crec que no ens el creiem, i és un jugador important dins el vestidor ara mateix. Toni, què t'ha semblat a tu?
Bé, primer m'ha fet gràcia quan explicava que en Messi encara no li ha contestat el missatge. És que de fet no vull ni imaginar quants missatges sense respondre deu tenir el mòbil de Lionel Messi des de fa una setmana, eh? O sigui, crec que aquí té excusa i fora ja més de l'anècdota, la veritat és que és un luxe poder escoltar un futbolista explicant-se d'aquesta forma. I que important és que s'expliquin. En ocasions s'atrinxaran-se els futbolistes, no fan bé, perquè en el cas de Sergio Roberto sí que em dona una mica la sensació que ha estat una mica l'asa dels cops en moltes ocasions, ha estat relativament incomprès per aquest fenomen que es va produir després dels mals resultats en els darrers mesos de gestió de Josep Maria Bartomeu, amb la pandèmia, amb la crisi econòmica, en què tothom volia renovar Messi, doncs tothom es va fixar en els jugadors de la casa demanant que fessin un favor, que cedissin, que demostressin que eren més culers que el pal de la bandera. Doncs Sergi Roberto ho ha fet en aquest sentit, està fent sacrificis, està sumant, i ara deixant passar un temps prudencial s'ha explicat molt bé, i és bo saber també que jo puc entendre que moltes persones no empatitzin amb un futbolista pel fet de que, com tenen contractes milionaris, és a dir, el contracte aquest que ens explicava en Sergio Roberto, ja ens agradaria tenir-lo a tots els que estem aquí presents avui a la tertúlia, òbviament, de cobrar com un futbolista que puja al primer equip. Però, òbviament, ell ha fet un sacrifici i quan és criticat, quan et critica l'afició que t'estimes, quan veus que potser s'ha canviat de vida, quan tu i la seva dona, recordem que és d'Israel, ha fet un canvi de vida, ha vingut a viure aquí, ells tenen la vida muntada aquí, volen que volen ser reals aquí. És a dir, totes aquestes coses afecten i et fan patir. I ells pateixen. I hi ha coses molt interessants de com ha patit per veure les crítiques, com ha patit per veure el Barça malament, i com ha patit també quan veia que el seu cos no responia, que també és molt dur, perquè al final la teva eina de treball és el cos, i si veus que recausa les lesions, que no tens confiança, tot això et marca molt. Llavors aquest noi ho ha passat malament, i insisteixo, no estic dient que haguem de sentir una gran empatia per ell, perquè òbviament ja ens agradaria molt tenir els problemes que tenen els futbolistes de primer nivell, però cadascú en el seu dia a dia ja t'és igual que la gent tingui altres problemes, portes tu la teva creu i pateixes per dins. I m'agrada molt escoltar-lo, molta normalitat, crec que s'ha explicat molt bé, i abans l'Àlex deia que ell era dels que creia que dins del procés de renovació de Barça ell havia d'apartar-se. Crec exactament el mateix, crec realment que si hagués marxat no hauria passat res, però al veure que Xavi confia en ell i li ha retornat una confiança, ha aconseguit que empatitzi amb ell i que una part de mi s'alegri per una persona que d'alguna forma ho ha passat malament i ara veu com sobre aquest nou horitzó, que és seguir al Barça uns anys més, en un Barça que està en plena revifada i on fins i tot pot arribar a ser capità.
Bueno, no, és que ara estàvem repassant algunes frases que han quedat reflectides per escrit en diversos mitjans web que estan ja començant a repicar l'entrevista que li has fet.
Ara mateix, Damià, està obrint totes les pàgines web dels mitjans, del l'AS, el Marca, l'Esport, Mundo Deportivo també està obrint l'entrevista amb Sergi Roberto, perquè feia molt temps que no parlava, no? I realment ha dit coses interessants, no? Des del cor, eh? Des del cor les ha dit moltes.
És que jo crec que hem de dimensionar el personatge. Clar, estem parlant d'un futbolista que porta, ja no dic el planter, sinó que va debutar al primer equip l'any 2011, crec. En el futbol modern és molt difícil trobar jugadors que es mantinguin a un equip durant més d'una dècada. És molt difícil. I és per això que jo considero normal que...
El Nacho.
El Nacho. Sí, a més amb intermitències també, no? Com el Sergi Roberto. No, però a mi em sembla normal que se l'estigui assenyalant. A qui no se l'assenyala? Quin jugador ha estat intocable? El Barça? Iniesta, no? I també va tenir algunes èpoques. Messi, que és el millor jugador de la història, i ara hi ha qui no té memòria. El que passa és que Sergi Roberto ha estat esclau, en el bon sentit per ell, d'un contracte que realment va ser absolutament estratosfèric, però estratosfèric, amb unes xifres, ben firmades pel seu representant, per ell, per Gerard Piqué...
Allò que es va filtrar, que eren 8-9 milions
per
l'any?
Per Sergio Busquets, ara jo no recordo les xifres, però ja no només els fixes, sinó igual que Busquets, igual que Piqué, els variables, les primes de renovació, pràcticament per calçar-se les botes, no? Aleshores, clar, aquí parlem del de sempre, del rendiment, però en funció del que tu estàs cobrant. En l'entrevista, el to en què et diu, que veig que està reflectit ja, si tu sabessis el que estic cobrant, doncs a mi em sembla molt, molt, molt interessant. Però bé, aquí cadascú tindrà la seva opinió. Jo crec que se li ha de donar credibilitat sempre als entrenadors. Evidentment, si Xavi, diguem que considera que pot tenir un espai, crec que aquí Xavi hi entén més que qualsevol de nosaltres. Però no només això. Si recordem, Luis Enrique era molt de Sergi Roberto. Sí. Era moltíssim. Jo, de fet, et puc dir que si Sergi Roberto hagués estat bé, estava en l'òrbita de la selecció espanyola per Luis Enrique. Era jugador, és a dir, Sergi Roberto havia anat amb Del Bosque. És un jugador que sempre ha estat útil per tothom. El que passa és que, et torno a dir el mateix, Sergi Roberto no és un jugador de 10 milions d'euros. No ho és, però és un jugador que és útil per qualsevol entrenador. No vull portar el debat al que cobres o no cobres, però forma part de la situació de qualsevol jugador.
De la mateixa manera... que pel que ha dit no és de 10 però tampoc és de 1, no?
Sí, s'hauria de trobar un punt mig, però amb la situació del Barça potser ara està per sota del que li tocaria, no?
Vull dir, clar, però quan cobrava 10 la situació del Barça era de suposada bonança, que no ho era, perquè ja veies que vendria el terrabastall, però ara quan cobra un és que no li poden pagar més d'un.
Sí. A segons qui.
Però escolta, tornant a la part futbolística, perquè m'agrada molt, no? Vull dir, jo crec que podem dir que un jugador t'agrada o no t'agrada, o que pot ser útil al Barça o que no pot ser útil al Barça. No li veieu amb 30 anys cap mena d'oportunitat en aquest Barça, Àlex, Toni, pel que dèieu de dir, hauria d'haver fet el pas al costat. Sí,
Val. No, és que una cosa no té res a veure amb l'altra, almenys no sé si m'he explicat bé. És a dir, quan tu afrontes un procés de renovació, jo crec que has de tocar aquella gent que et pot afectar menys a la columna vertebral, i Sergi Roberto, com han dit el Dani, com ha dit el Toni, crec que tots el cataloguem com un jugador de plantilla, un jugador que qualsevol entrenador vol tenir, perquè et falta un lateral dret, Sergi Roberto Capellà, et falta l'esquerra, et falta un pivot, i saps que sempre et complirà. Però no et marca diferències, no? És a dir, és aquest tipus de jugador. Dit això, si Xavi confia en ell, òbviament jo li veig espai. Jo el veig més de lateral que al mig del camp, tal com està la plantilla del Barça i amb el que hi ha al mig del camp, i que moltes vegades queda fora de Jong, etcètera, etcètera. Jo crec que la posició lateral dret, veurem què acaba passant amb Koundé i on s'acaba estabilitzant, però el veig més de lateral, i pel que demana Xavi, el veig allà. També hem de pensar que és un futbolista que en el 3-4-3, en el quadrat aquell que li agrada posar Xavi, que l'hem vist poc, però que l'hem vist, allà ell té un rol...
T'encaixa més.
És aquest jugador que et pot fer una mica, diguéssim, el que et tanca en defensa de 4 i que després, quan tens pilota, et fa de quart migcampista. Bé, veurem, però, òbviament, si li ha donat si li dona la confiança, si li té interès, el veurem i coincideixo, no serà titular, però el veurem molts minuts i jo crec que bastant de lateral dret.
Sí, i a mi m'ha quedat molt atenció perquè ell també, més enllà de, és molt cridaner, si sapigués igual que cobro, ara mateix com si hagués pujat del filial, vull dir, ell jo crec que ha volgut reivindicar una mica de dir, escolta, se m'ha criticat molt i jo he fet un esforç econòmic per continuar jugant aquí perquè és el meu somni, però anem després a la part més emotiva i que potser no ens hi fixem tant. Ho ha passat molt malament, no? Vull dir que Sergi Roberto, sense molèsties, com ha tingut aquestes dues últimes temporades, és un jugador que amb 30 anys pot ser vàlid en una plantilla pel Barça. Jo no dic com a titular indiscutible, però pot ser vàlid, no? Com a comodí. I ho ha passat molt malament, perquè diu, he jugat lesionat. Jo desitjava, ha dit la frase, jo desitjava en l'època de Koeman que no em cridessin i no em convoquessin per no jugar perquè sabia que jo no estava bé i que em faria mal. T'ho imagina't com ha estat aquest tio fins que arriba Ricard Pruna i li ha dit opera't.
Hi ha una part que jo no entenc d'aquest raonament i que aquí sí, potser l'Àlex em podrà ajudar. És a dir, ell diu que quan arriba Pruna, li diu que no entén com ha estat jugant d'aquesta manera, que no hauria d'haver jugat. Però clar, si tu estàs entrenant o corrent i sents que no pots jugar, tu com a jugador, Dani, tu que també ets futbolista, tu com a jugador pots dir, no, escolta, és que no jugo perquè és que estic trencat. No, però ell el que havia dit que no estava per jugar i que pràcticament l'obliguen a jugar.
No, ell diu que ell seguia els consells que li deien, li donaven els metges i els fisios i que li deien que no, estàs bé, prova-ho.
Sí, però el cos no li responia.
No, no.
El cos és seu, ell hauria d'haver parat en aquell moment. Jo aquí sí que no entenc massa l'explicació.
La frase és, he passat el pitjor moment de la meva carrera, perquè mentalment no hi era, físicament no em trobava i no tenia sensació, no gaudia.
Hi ha moments, a la millor, ara menys, perquè els jugadors ja són molt conscients quan tenen alguna petita lesió o algunes molèsties i paren i això, però ja en aquest cas concret és possible que ell amb aquestes ganes de voler jugar, amb aquesta ansietat que portava, que no compten amb mi, que s'està dient tantes coses, doncs ja tinc una petita molèstia, però si em diuen que jugui, doncs jo jugo a veure què passa, no? Vull dir, i al final t'equivoques, però saber en quin moment has de parar, primer, no fa falta que t'ho digui el metge, ho has de saber tu, si tens molèsties, evidentment, el metge et pot dir, escolta, no, que tu estàs bé, però tu les sensacions quan comences a córrer, tu les notes quan si fas una cursa ràpida, que si fas una cursa de 30 metres, vull dir, tot això ho saps. I ell ha passat molt malament, però és que, de fet, tots els jugadors, quan tenen lesions, ho passen fatal, no? Mm. I ell ara, si està en condicions, és veritat que té molt més a jugar per banda dreta de lateral, al mig del camp, tot per gent, per jugadors que hi ha, per jugadors, al mig del camp amb Busquets, Pedri, Gavi, De Jong i Kessié, està allà com a l'últim, i de lateral no, tens Bellerín, bueno, però tu amb Bellerín pots lluitar. Tu pots lluitar per guanyar-te el lloc. Jugarà Koundé...
Sí,
no,
qualitat,
bueno, sí. Igual juga Koundé el partit que no sé qui, però després necessitarà un lateral que pugi millor, que es profunditzi més,
no,
que s'associ més al mig.
Que vagi al mig, clar.
Vale, tot
ell
això...
diu que aquesta posició li agrada.
Sí, no, que li agrada. Sí,
clar,
sí.
De venir al mig.
Això pot fer. Ho pot fer i pot competir. El que no podràs és competir en circumstàncies normals, a no ser que donguin descans o tinguin lesions o sancions, és Pedri, Gavi, De Jong i Busquets. Ahir ho té més difícil. Això són números. A l'època que va arribar Alves, no sé si era quan ella estava a la jugada.
Sí, era l'època que encara estava, que no surt, no veia la llum.
Era el moment de dir, si em porto Alves, escolta, jo amb Alves, jo m'atreveixo. A vegades no t'atreveixes, tu mateix dius, ets conscient, jo vaig a lluitar al mig del camp amb Pedri, ho perdo tot.
I tu, Toni, sí, que tu també has opinat que potser no, estaves amb l'Àlex, potser hauria d'haver fet un pas al costat.
Sí, però és que jo crec que no es tracta de competir amb Pedri, perquè si tothom totalment d'acord que perdia la comparació, però és que a partir de la primera setmana de gener el Barça estarà jugant dos partits per setmana, serà molt exigent. Torna a la Copa, Supercopa, viatge a Aràbia, el retorn de competicions europees, un calendari molt carregat, jugadors com Pedri, com Gavi, els hem vist que van curts de benzina, no es tracta a vegades de competir, es tracta de donar relleu, és a dir, que en partits de Copa importants, vuitens de final, quarts de final, en algun partit d'eliminatòries europees, en algun partit de rotació, doni rotacions a aquests futbolistes i puguis entrar. El fet de ser polivalent li juga a favor al futbolista reusenc perquè pot jugar en diferents posicions. A part que Xavi és molt de sorprendre'ns amb el seu equip, amb la seva forma de jugar, més d'un cop càrrega al mig del camp, et sorprèn deixant menys defenses, llavors el fet de tenir un futbolista tan polivalent, estic convençut que li anirà donant minuts, i ell ja sap que quan arribi el proper Barça-Madrid de finals de març ell serà suplent, ell, això ho sap òbviament, però qui diu que no pot jugar un partit com a titular contra, no sé, doncs contra el Getafe, la Lliga o un eliminatori important de Copa del Rei? Ell sempre ha preferit jugar al mig del camp, s'ha hagut de reciclar lateral, ho ha fet com ha pogut, i en aquest sentit, quan molts dèiem que era el moment de deixar pas, era en un context d'emergència econòmica, en què dèiem que els salaris més alts havien de marxar i que òbviament en aquest context de crisi preferien d'alguna forma fer foc nou i obrir la porta a jugadors joves. Passada aquesta etapa, estem en un altre moment del Barça amb que la confiança en Xavi Hernández sembla que és total. És Xavi Hernández qui decidirà quin és el rol de Sergio Roberto i, a més, si ell es veu amb confiança, es veu empoderat pel cos tècnic, es veu que el cos li respon, això és molt important, perquè quan parlàvem també del fet de forçar quan tens lesions, un element que et juga en contra és que tu tens molèsties, però veus que, ja, que et critiquen i que jugues poc. I tu intentes... Passen totes les feines, no només en el món de l'esport. Si tu et sents d'alguna forma fiscalitzat, criticat, potser fas algun esforç que no tocaria per intentar deixar una bona impressió. És a dir, jugues amb... És que el món del futbol és ple d'exemples de futbolistes que han jugat infiltrats per intentar defensar una posició, per intentar guanyar, penjar-se medalles, guanyar-se mèrits. És sempre el coco al cap és molt important i Sergio Roberto ho ha passat malament i segurament ha forçat i ha fet coses que no hauria hagut de fer. Com ho han fet tants futbolistes a la història? Perquè un cop estàs allà dins, per molt que t'aconsellin, si tu el que vols és jugar, si vols intentar-ho, costa molt prendre la decisió amb el cap fred.
Sí, diverses coses futbolísticament, a veure, jo me l'imagino en el context, per afegir coses noves, eh? Jo me l'imagino en dos contextes molt clars, un, per donar aire a certs jugadors, sigui al mig del camp amb aquesta càrrega de partits que ara comentava el Toni en aquests diferents escenaris que hi haurà, i dos, en partits molt favorables on el Barça vulgui jugar en el 4-3-3, que siguis molt dominador, partits al Camp Nou, partits que estiguis sotmetent el rival i necessitis dos laterals de volada, i per mi aquí, si Sergi Roberto està bé, per mi és superior a Bellerín. Partits grans jo no en veig cap, jo crec que jugarà Koundé o Araujo en aquesta situació, però sí, però me'l puc imaginar en aquests dos contextos. I sobre el tema de la lesió que comentàveu, i per afegir també coses noves, que és evident, que aquest tipus d'obligació mental que tu et poses per voler jugar encara que no estàs bé, imagino, i això només ho sap ell, però imagino que hi ha moltes lesions que hi ha dos camins diferents, un tractament conservador i l'altre operar, no? El mateix cas que hem parlat d'Ansu. Potser anava per aquí, potser el que deia el Dani, és a dir, avui en dia que es mesura tot numèricament, potser muscularment tots els números li sortien bé, però les sensacions van per un altre costat i potser no hi eren, no? I potser quan ha arribat Ricard Pruna, que ja sabem que moltes coses, però a l'hora de diagnosticar és un número 1, potser he dit, fins que no t'operis, les sensacions no es posaran al nivell dels números. I potser va per aquí.
I després s'opera i té l'espatlla, que està en l'última lesió. O sigui, l'última lesió és que es lesiona aquí retorçant-se de dolor al Camp Nou, no? I ara per fi ja està recuperat del tot, ha dit avui, al 100%.
Puc explicar una coseta meva d'una anècdota quan jo vaig anar a França?
Si ara et dic que no, què?
Pues no l'explico.
No, home, no, clar que sí. A mi m'encanten aquestes anècdotes.
Arribo a França, Bàstia.
Sí.
El tercer partit vaig a xutar una pilota al camp mullat i em foten una planxa a l'empeny i em van destrossar. Una fissura i tal. Estàs bien, jo coix.
A l'os, a l'os. Sí, et van rebentar l'os.
L'empeny, una mica de fissura. L'empeny, no podia caminar. Anava. Estàs bé, juga. Jo acabava d'arribar allà. Vaig estar jugant 4 o 5 partits i només la tocava amb la cama esquerra, imagina't, i coix. Fins que van dir, ja posaven a la premsa, este es el jugador que decían que era tan técnico, dic, ara plego. Ara, ja, ara em recupero 2 mesos. Dic, em podran dir que corro o no corro, però que no jugui a futbol i que no sigui tècnic, això no, eh? Dic, i vaig plegar en aquell moment. Vull dir, amb això vaig una mica a lo de Sergi Roberto. Aquestes ganes de dir, bueno, acabo d'arribar, hòstia, ara estan dient això, estan dient allò, doncs ara vaig a intentar jugar, encara que no estigui bé. I jo, amb 31 anys, vaig fer una errada monumental, fins que vaig plegar. Ja està, només volia explicar això.
Molt bé.
Era curt, eh? Era
com
curt.
Va apretar la premsa de Bàstia, eh?
Home, que diguessin que jo que no sabia jugar a futbol, hòstia, podien dir moltes coses, però que no sabia jugar a futbol, no, tu.
Sí. Bé, ara en seguim parlant, 10 i 38. M'agraden molt aquestes anècdotes.
No sé si t'agrada.
Sí, que m'agraden molt aquestes anècdotes. És veritat, perquè això és la realitat del futbol, no? I que potser Sergi Roberto ha patit el que tu també... vas patir en aquell moment.
I després va fer cada gol. A YouTube poses Dani Solsona Bàstia. Hi ha una vaselina allà en un camp de fang.
Ah, sí,
és
un mite. Aquesta la recordo.
És brutal.
Aquesta la recordo.
També surt parlant en francès. Li vam posar el damintatge que vam fer.
Ah, aquesta, sí, aquesta. Recordes aquell dia? Sí. Aquell dia et vas emocionar i tot, aquell damintatge que vam recordar la teva trajectòria.
És que sou uns cabrons.
9 i 40. Per cert, l'esportiu, també, a la seva pàgina web, obrint, Sergi Roberto, cobro com si hagués pujat del filial. Per tant, ressò a tots els mitjans, tant els catalans, no?, com la premsa aquí que s'ha dit a Barcelona, l'esportiu, Mundo Deportivo i l'esport, com també a Madrid, Marca i AS, tenint ressò aquesta conversa que hem mantingut aquest migdia amb Sergi Roberto. Feia molts mesos que no parlava i avui s'ha obert debat a bat per explicar les seves sensacions futbolístiques i també personals d'aquests últims mesos. Fem una pausa i ara seguim, repassem l'última hora del Barça, també de l'Espanyol. Solsona, queden 4 dies pel derbi, eh?
N'hem fitxat 4 o 5 ja.
Avui, sí, no? Sí, avui il·lusionats, no? César Montes?
Amb qui juga aquest?
Aquest amb tu, amb l'Espanyol, amb el teu equip.
Sí, home, sí.
Ara en parlem, va.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Vine a la Terra Alta. Vine a descobrir la bellesa dels seus racons i la qualitat dels seus productes. Recorre la comarca i et retrobaràs amb els plaers de la tradició artesanal. Mels, embotits, vins, olis, melmelades, olives, conserves de la terra i dolços. Tota la informació al web fetalaterraalta.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
74.830 74830
Sèrie
34034.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Vine a la inauguració el proper 30 de desembre i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal.
Reviu la màgia de Star Wars, Superman, ET i moltes més el diumenge 8 de gener al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de cap d'any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ah, i no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. Montsantbenet.com.
La cuina de Rossini torna a Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
Ja tornem a
ser aquí els del Tu diràs. I mira, coincidirà amb la represa de la Lliga, ara que dijous, aquest dijous, d'aquí 48 hores torna a la Lliga, dissabte tenim el derbi Barça-Espanyol, doncs des d'avui mateix ja pots gaudir del segon capítol de la microsèrie Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i també alguns dels seus protagonistes. Juego Directo ho podeu trobar en format escrit, vídeo i també podcast als webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. I en aquest segon episodi de Juego Directo descobrim, per exemple, com pot canviar la vida d'una persona que ha tingut una malaltia o un accident greu. Per exemple, han parlat amb exfutbolistes com Pelayo Novo, que es va acomiadar del futbol després de caure d'un tercer pis, o el cas de Sheila Ortega, una jove espanyola que ha superat una leucèmia linfoblàstica. No et perdis aquest segon episodi de Juego Directo de la Liga a La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Tu diràs, amb Aleix Pericé.
A veure, Damià, recorda'ns l'última hora del Barça de cara a aquest derbi.
Doncs mira, per Xavi tot són bones notícies aquests dies. El tècnic no té baixes per lesió. Ja ni es recorda l'última vegada que un entrenador del Barça havia pogut comptar amb tots els seus futbolistes sense cap lesionat. Ara mateix la situació és que cap dels 17 mundialistes ha tornat amb problemes físics i que dels dos finalistes, els dos francesos, Dembélé ja va tornar ahir i a Koundé se l'espera les pròximes hores. Koundé, que ha marxat uns dies de vacances als Estats Units amb el madridista i amic Tchouaméni. En tot cas, quan torni, Koundé ja estarà a disposició de Xavi pel partit de dissabte, partit pel qual el tècnic, com diem, no té baixes per lesió, perquè Araujo ja està recuperat i s'espera que rebi oficialment l'alta mèdica. Només una absència, la ja coneguda de Lewandowski per sanció, tres partits de la seva després de la seva expulsió en el partit de Pamplona, l'última abans del Mundial, i el gest que va quedar reflectit a l'acte per Gil Manzano. Lewandowski haurà de complir aquests tres partits, i t'afegeixo que en l'entrenament d'avui han participat quatre jugadors del filial: Arnau Tenes, Arnau Rafús, Marc Casador i Xadi Riat.
Ara anem a l'àrbitre, que avui hem sabut l'àrbitre del derbi, l'amic Toño. Ara en parlem amb el Damià López. Però la baixa de Lewandowski... Mira, avui hem entrevistat Sergi Roberto, ja ho anuncio. Demà anem a la ciutat esportiva de Nijarque i entrevistarem Edu Expósito, migcampista de l'Espanyol, de Cubelles, que s'ha format sobretot o ha començat a ser professional a Galícia, al Deportivo de la Coruña, després a l'Eibar va fer unes grans temporades i ha arribat aquest estiu a l'Espanyol. Demà, doncs, parlarem amb Edu Expósito per seguir escalfant una mica aquest derbi de dissabte. Però la baixa de Lewandowski, Dani, no? Canvia molt el panorama del derbi.
Sí, home, a veure si ara el Barça no té plantilla. Ara.
No, però home, el tio que t'ha fotut més de la meitat dels gols a la Lliga, no? Com a mínim és un avantatge per l'Espanyol.
Sí, això sí. Però Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Memphis... qui més hi ha? N'hi ha més,
Rafinha.
Rafinha, vull dir... Sí. Tenen elements. És veritat que Lewandowski és l'element diferencial, és veritat, i que no jugui, doncs està bé per part de l'Espanyol, però és que has de marcar Lewandowski, n'has de marcar uns quants més. I de la manera que està l'Espanyol, no sé. No sé com...
Què t'imagines tu per dissabte al Camp Nou? Patir, en clau espanyol, vull dir.
Patir?
Patir, perquè el Barça tindrà la pilota, t'atacarà, vull dir.
Patir, ja estic patint ara. Home, escolta, pensa, ja sé que al món del futbol poden passar qualsevol cosa, eh? I el Toni, que està allà a l'altra banda amb l'angustipat, ell que té molta memòria, i a l'Àlex també, podran recordar alguns episodis de l'Espanyol al camp del Barça, eh? I que l'Espanyol no estava bé i tal. Bueno, aquell, pot passar, però la lògica...
Aquella del 2009, del Cué contra el líder, sí, el de la Peñazo aquell...
La lògica és que guanyi el Barça. Això és la lògica.
No, però és molt interessant saber què farà Xavi per suplir la baixa de Lewandowski, en el sentit que, per exemple, alternatives. Ansu Fati, que ve d'un Mundial on ens esperàvem que Luis Enrique li donés molta més alternativa i al final la cosa no ha anat bé. Ferran Torres, que ha acabat amb unes sensacions horroroses del Mundial, sense confiança, fallant ocasions claríssimes davant de gol. El dia a Marroc, que necessitava desequilibrar, es va veure que, primera, que no té desequilibri i després, quan tenia la pilota, encara va sense confiança, o jugar-te-la amb Memphis, no? Jo crec que és molt interessant veure per què opta Xavi, perquè ara mateix té jugadors que no estan en el seu millor moment, cap dels que podria utilitzar en aquesta posició de nou.
És una bona pregunta, sí. Divendres a la prèvia, per Xavi, dir, tens clar què faràs, no?
No us ho dirà. No. però ja sabem, i agafant aquest fil que diu el Damià, que Xavi no té massa en compte aquest tipus de coses, quan m'hem vist, quan venen amb mala dinàmica de selecció, al contrari, moltes vegades doncs els hi dona aquesta entrada.
És la gran incògnita, com s'ho farà el Barça per intentar substituir a Lewandowski. Jo imagino Ferran de nou i Ansu a l'esquerra. I recordem que crec que és el camp de Victoria Pilsen, que juga Ferran de nou i que està molt bé, i que nou dinàmic...
Perquè Lewandowski descansa en aquella última jornada de Champions.
Sí, i crec que allà fa un bon partit, i crec que un dels... Després entrarem, hi haurà temps per parlar-ne de sobres, però crec que un dels grans reptes de Xavi per aquesta segona part de campionat és Ansu. Sí. És trobar-li un encaix definitiu a Ansu, és veure Ansu 4-5 partits seguits, és intentar apropar-se com a mínim a la versió d'Ansu. També és un repte per al propi jugador, però em sembla que és un repte compartit perquè és una bona plantilla, però tenir un Ansu Fati com el recordem transforma l'equip.
Tu, Toni, què t'imagines de cara a dissabte? Queden 4 dies encara?
Uf, és difícil. Jo imagino... que Ferran hi serà, és un futbolista que, com ara recordàvem, pot jugar en aquesta posició, que a més arriba amb necessitat de treure's de sobre allà el regust de boca amarg del Mundial, òbviament no li van acabar de sortir les coses, i a Ansu se'n fa molt difícil realment de fer pronòstics. Clar, estem en un escenari totalment nou, el fet d'un Mundial a meitat de temporada no ho hem viscut mai. En principi, tots els jugadors que han tornat de Qatar dolguts, amb una motxilla en forma de males notícies i de mals records, voldran oblidar-ho ràpidament, voldran centrar-se a nivell de clubs i demostrar la seva vàlua. Per tant, imagino que jugadors com Ferran Torres o com Rafinha, que va ser titular en Brasil, però vam veure una mica angoixat perquè no trobava el camí del gol, intentaran d'alguna forma passar pàgina, tirar endavant, perquè al final és cert que per Rafinha és molt bonic jugar un Mundial com a titular amb el Brasil, però el fet de que no aconsegueix marcar cap gol i acaba s'eliminat als quarts de final li ha fet mal. Per tant, suposo que a Ferran i a Rafinha me'ls espero. Llavors, aquí, òbviament, hi ha l'interrogant de Dembélé, no? Que en principi no hauria de ser-hi, però ha tornat abans a la feina. Llavors, ara que va passar també amb l'extrem francès, que és un expedient X i molt difícil de saber. Llavors, si normalment ja fer pronòstics costa molt, imagineu ara, de fet, ara que el primer equip que torna a la feina serà el Girona és un dels pocs equips que no ha tingut mundialistes, que ha treballat en tot l'equip tot el temps, i per tant jo esperava que tornaria amb el cap molt alt a la competició, i el primer partit es fa la trompa amb el Cacereño i jugar malament. Per tant, jo crec que cada equip serà una història diferent de com ha paït aquest Mundial, i serà un dubte, perquè la Barça va acabar molt bé, pensem, tan llunyana que hi ha remuntat a Pamplona. Yeah. No teniu la sensació que han passat 2 anys?
Molt, molt. Saps què farem demà? Demà jugarem amb els tertulians, perquè ja dijous torna a la Lliga. Ja dijous a les 5 tenim el Girona Rayo, a les 5 de la tarda, el dia 29. I demà jugarem a fer preguntes a la Lliga. Per exemple, qui estava en descens? No dongueu pistes, però us en recordeu de memòria? No doneu pistes.
Aquesta és molt fotuda, la del descens, eh? Sí.
Amb quants punts acaba la Lliga el Barça? Us recordeu de memòria?
Ui, sí.
No, és que jo crec que hem desconnectat molt tots, no? Quants gols va fer Lewandowski a la Lliga fins al primer tram de temporada?
No preguntis.
Quants partits va guanyar l'Espanyol? Aquesta sí que te la saps.
Porta dos.
No, però perdona, hi ha una de molt simple, que és qui són els 4 primers classificats, que no és tan clara com pugui semblar.
Qui està en zona Champions? No?
Qui està en zona Champions?
Abans que es reprengui la Lliga.
No, el que sí que és veritat que ens hem de posar tots les piles, almenys jo el primer, perquè hem desconnectat entre el Mundial i després ara les festes, arriba un moment que dius, tu dius, ara qui jugarà al Barça? Ara em fas pensar, no hi ha Lewandowski.
Condé no ha tornat, deia el Dami.
Hauria de posar-me les piles en atac, ja parlo en atac. Ansu Fati, sí, és que si Xavi el veu bé a Ansu Fati, el farà jugar. Si no el veu com estava al principi, no el farà jugar. I donar-li 3 o 4 partits significa que si l'equip funciona no passa res, però al final tot això va de resultats. I al final, el resultat, si vas primer, vas bé. Si no vas primer, ja et treu l'altre 4 punts, ja comences a patir. Vull dir que, i el tema Ansu Fati tampoc ha arrencat. Ja m'agradaria veure'l a mi, en plenitud, amb aquesta confiança. Però jo tinc la sensació de que a vegades no intenta coses com intentava abans al 100%. O sigui, sí que busca l'1 contra 1, però d'aquella manera. O sigui, no me la tiro molt llarga per poder anar a 200 per hora, sinó que vaig a 100. I tot això no sé si és un tema mental, perquè passa, quan tens lesions importants, i n'ha viscut algunes, doncs que després et costa de dir, escolta, ja si faig això i em torna a donar una mica i tal, fins que no agafes confiança. I això com s'agafa? En partits? Sí, amb entrenaments? Sí, però partits, què passa? Que l'entrenador no et veu i no et posa. Llavors t'ha de posar encara que no estigui bé perquè agafis confiança. Vull dir, tot això és una mica enrevessat, no? Jo crec que Torre jugarà, crec.
Dembélé jugarà?
Dembélé si porta dos dies d'entrenament, no? Bueno, no sé.
Sí, sí,
ahir... Jo, sentint Xavi com, no?
Ahir, avui, però clar, és que tampoc podia fer més entrenaments. Clar. De fet, Koundé encara no ha tornat.
Memphis sí que hi és.
Sí, sí, són tots. Sí.
Clar, però avui porta entrenaments, ja. Porta bastants entrenaments. I s'entrena normal. No sé, jo és que ara mateix no, d'aquí un parell de dies em fas la pregunta i segur que ho tindré més clar, ara ja no.
Et costa ara mateix, no? Bé, mira, tingues una cosa clara. L'Espanyol ha fet oficial ja el fitxatge de César Montes, aquest central mexicà de 25 anys. Ja el tenim per aquí, no, Oriol?
Sí, arriba del Monterrey, serà blanc i blau fins al juny del 2028, és a dir que, vaja, pel que queda d'aquesta temporada i 5 més. El club sí que no ha fet oficial la xifra del traspàs, però RAC1 ja vam explicar els últims dies que la quantitat rondaria els 8 milions d'euros i, com sabeu, ve de jugar al Mundial de Qatar amb Mèxic. I aquesta tarda doncs, ja passa la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial i l'he pogut escoltar en la seva arribada a l'aeroport. Diu que arriba preparat per competir.
Feliz, ilusionado, la verdad que me cumplir un sueño para mí, un objetivo. Y bueno, a disfrutar, ¿no? Esto que se viene por delante para mí. Vengo a competir, obviamente, por un puesto. Primeramente conocer a mis demás compañeros y bueno, ya veremos la ilusión del técnico hacia mi persona, ¿no?
Tot i això, Diego Martínez no podrà comptar amb César Montes encara pel derbi del dia 31 contra el Barça, perquè el mercat de fitxatges no s'obre fins al dia 1, però sí que podria jugar ja el dia 2 en el partit de 700 de Copa contra el Celta.
El dia 3, no?
El 3, perdó.
Dimarts 3, sí.
El 3.
A les 7 de la tarda.
Correcte. En aquest últim Mundial, Mèxic, recordem, no va passar de la fase de grups, però César Montes va jugar absolutament tots els minuts, 90 contra Polònia, Argentina i l'Aràbia, en aquest cas amb una assistència en aquest últim partit en què els del Tata Martino van fer els dos únics gols a la competició. I tot i tenir, com dèiem, només 25 anys, suma ja 44 partits amb l'absoluta. Fins ara només ha jugat amb el Monterrey, des que era juvenil l'any 2015, i a la Lliga Mexicana acumula un total de 265 partits amb 13 gols i 10 assistències. L'Espanyol el presentarà dijous a l'RCD Stadium a partir d'un quart de dues.
En un minut, el Dani Solsona ens valora el fitxatge de César Montes, també el Toni Padilla, si el té vist, o l'Àlex Dalmas, si el teniu vist, també podeu dir la vostra. I després parlarem de Mateu Lahoz, l'àrbitre del derbi.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com va arribar un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
A Abacus tens les joguines fins a un 50% de descompte, del 27 al 31 de desembre. Aprofita aquesta oportunitat i gaudeix al màxim del Nadal. A les botigues Abacus o a la botiga online. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Avui compartint taula post-nadalenca amb Toni Padilla, Dani Solsona i Àlex Dalmas. A veure, César Montes, que ens hem quedat aquí. Què et sembla, Dani?
Jo l'única referència que tinc és de veure el Mundial d'aquests dos o tres partits que va jugar. A part de que em vaig buscar per YouTube a veure si trobava alguna jugada, però clar, per YouTube veure alguna jugada, doncs sempre, normalment sempre veus les bones. No, estàs molt limitat a l'hora de poder analitzar amb encert algun jugador. Sí que em va semblar, té una alçada considerable, és un jugador alt, de 1,90-1,92, una alçada considerable, que amb la pilota al peu la sap treure en bones condicions. No sé si quan es gira la pilota a l'espai ell corre ràpid, o sigui, amb carrera sí que ho és, amb carrera sí,
però és rectificant, potent. Vols dir, o girant-se.
Clar, quan has de girar i arrencar, aleshores no ho sé, hi ha detalls d'aquests que jo desconec, i fins que no el vegi una mica més, no m'atreveixo a dir, pues, serà un bon central o no. Sí que no em va desagradar, en Mèxic, no em va desagradar, de cap em va semblar, per l'alçada. Però no vol dir res que siguis alt perquè vagis bé de cap, perquè hi ha jugadors que no són tan alts i van molt bé de cap, i altres que són alts que les toquen perquè són alts, però no perquè rematin bé. I amb la pilota al peu em va semblar que l'administrava bastant bé. És veritat que no tenia gent o jugadors que el pressionessin molt i podia treure la pilota amb certa comoditat, no? Ara anem a veure. Anem
com
a veure.
Deia l'Oriol, el derbi no el pot jugar encara, perquè no podrà estar inscrit a la Lliga.
Sí, jo l'he vist donant al Mundial, a mi em va causar bona impressió. Jo crec que és un jugador que és evident que és corpulent i que per dalt va bé i imposa, i després em va semblar que és un jugador que té tranquil·litat en pilota. Per tant, l'he vist poc, l'he vist, però és veritat que llavors la Lliga Espanyola pujarà en exigència màxima. Jo tinc la sensació que li pot anar bé a l'Espanyol.